Passen gairebé 3 minuts a 4:45 de la tarda i ens disposem a fer tertúlia, com cada dia, però és l'últim divendres de mes i, per tant, toca tertúlia de joves. Avui la farem juntament amb l'Aina Ruiz, que és periodista i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Aina, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Santiago Espasa, com sabeu, també és el nostre redactor a Badalona i avui participa a la tertúlia. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I a Sabadell tenim l'Alister Sperring, que és traductor científic i viquipedista. Bona tarda,
hola,
Alister.
Hola, com esteu?
Com estàs?
Tot bé, i vosaltres?
També, doncs esperant a veure que una mica quina és la percepció que teniu respecte d'un tema que, bueno, que és per fer debat, no?, perquè està creant força controvèrsia, sobretot entre els més joves, arran de les xarxes socials, però vaja, jo crec que avui podem treure una mica de llum al tema. Avui parlem de la imatge. Parlem de la imatge perquè sembla que és un tema que hi ha gent que li preocupa, és un tema com molt central, sobretot en una època de la vida, no?, en una etapa, millor dit, i m'agradaria saber d'entrada, doncs, per vosaltres, què és la imatge? Què considereu, quan us parlen d'imatge o us pregunten per imatge, què és el primer que penseu? Perquè, clar, aquí hi ha una qüestió, una doble qüestió. L'aspecte més físic, no?, i després la vostra manera de ser. Aina, tu què t'imagines quan et proposen parlar de la imatge, que és el que et ve al cap?
Jo crec que el primer que ens ve en cap a mi i com a la gran majoria de gent és l'aspecte físic que portem, és a dir, com ens vestim, com ens presentem a la gent, però no tant amb la nostra personalitat, sinó simplement l'aspecte físic que transmetem. Les típiques primeres impressions que es diuen de quina és la primera impressió que t'ha donat aquesta persona, ja no s'adentren tant dintre de la part de jo conec aquesta persona, m'interesso per la seva personalitat, no. Simplement l'aspecte físic que tu transmetes a una persona caminant pel carrer, simplement. I això és la imatge que jo tinc.
O sigui, l'embolcall, l'exterior.
Sí, tal qual.
L'exterior. És el primer impacte. Santiago?
Jo, Carme, el que penso a vegades en imatge, sobretot relacionat amb xarxes socials, és a dir, el feed d'Instagram, el que diem, no?, una mica el que una persona veu quan et coneix i et comença a seguir a Instagram, doncs allò que primer veu és el teu feed d'Instagram. I una mica es pot fer una idea de com ets, però realment, com sempre es diu, doncs a les xarxes socials doncs es mostra un 10% o un 1% del que realment ets, no?
Alistair?
Jo vaig bastant d'acord amb l'Aina i voldria afegir que, a més de la part visual més estètica, també, en certa manera, l'aspecte interior també es filtra en l'aspecte visual en forma del llenguatge no verbal, i de vegades aquestes primeres impressions que comentava l'Aina entren per quin aspecte té la persona, però també per com es comporta físicament, si ocupa molt espai, si no ocupa poc, si sembla nerviós, si sembla tot. I per tant, en certa manera, l'aspecte visual també traeix en part, en una part molt petita, però també mostra com és l'aspecte interior. I sobre això que comentava Santiago també sobre les xarxes, crec que és molt interessant que les xarxes han permès que, en certa manera, una cosa que abans de les xarxes no era tan possible, però ja seia, però ara encara més, que és el fet de tenir una imatge gestionada. Perquè això que deia el Santiago, quan entres algú al seu fil d'Instagram i comences a mirar, clar, estàs veient allò que aquella persona ha seleccionat i que, evidentment, en la majoria de casos és el que li interessa ensenyar. I, per tant, això que molts de nosaltres, gairebé tots, tenim aquestes imatges seleccionades, conservades, gestionades, com li vulgueu dir, que són les que volem projectar al món. Però, clar, de vegades això genera expectatives malsanes o irrealistes als altres, perquè, clar, veuen només el millor i no veuen el pitjor, i llavors tenen unes expectatives que potser no es corresponen amb la realitat.
Per tant, tenim una doble imatge, és a dir, una imatge real, que és la que segurament amaguem una mica més, i una imatge fictícia o una mica més irreal, que és la que mostrem als demés?
Sí, jo crec que sí, i bàsicament, o sigui, no és que tu vulguis com ocultar aquesta imatge teva com més real, per dir-ho de certa manera, sinó que simplement mostres aquella per intentar encaixar més en la societat, perquè tens, o sigui, la societat té unes expectatives sobre els individus i tu busques complir i encaixar i no com ressonar fora, saps? I crec que per això intentem mostrar aquesta imatge com més fictícia, sobretot a vegades inclús irreal, per poder simplement mostrar que tot és perfecte. Al final vivim en la societat de les xarxes i som pocs els que realment mostren com és el seu dia a dia en aquestes plataformes. Llavors, tu busques encaixar d'aquesta manera i ho fas, pues, autoconvencent-te també, en certa manera, de que tu també formes part d'aquest cercle perfecte, en cert.
Esteu d'acord que hi ha aquesta doble, aquest doble joc o aquesta doble imatge que oferim, Santiago?
Sí, sí, o sigui, en el que jo penso, no parlaria al millor de dues imatges, si no és la teva imatge, perquè al final no deixes de ser tu, però a les xarxes socials jo crec que perfeccionem, no?, aquesta imatge real que és nostra, perquè al final, com deia el meu altre company, doncs, seleccionem, no?, les coses que volem que apareguin i les coses que volem que la gent vegi. Llavors, al final, no és que es creïn una idea que no és la que som nosaltres, però nosaltres volem crear una idea sobre la resta de nosaltres mateixos.
O sigui, venem el més positiu de nosaltres.
Exacte.
Jo això voldria afegir-hi, que en els últims anys, a més de la projecció d'una imatge física que ja ha existit des de sempre i que ja sempre, per exemple, amb els adolescents provocava problemes amb els cànons d'imatge, de vegades que afavoria certs comportaments i certs patrons alimentaris que conduïen a l'anorèxia, bulímia o altres trastorns similars, avui en dia també fem com una mena de projecció, no ja de físic, sinó d'estil de vida, en què hi ha molta gent que de vegades tens la impressió que està penjant coses a Instagram, coses que ha fet, però que tens la sensació que les han fet o com a mínim les han compartit, sobretot pensant en penjar-les a Instagram. I això, per exemple, fa 30 anys, fa 40 anys, a la gent sempre li ha agradat viatjar, però de vegades avui en dia et quedes amb la idea que hi ha viatges que es fan només per poder-los penjar a Instagram. I per tant, és donar-li una altra volta aquest tema de projectar una imatge de si mateix, però també projectar una imatge del propi estil de vida, que també va alimentant això de les expectatives de vegades irrealistes.
Abandonant o oblidant un momentet, només, el tema de les xarxes. Ho dic per situar-nos en l'esfera més quotidiana, en el dia a dia, sense els mòbils ni xarxes. El tema de la imatge és un tema que a vosaltres us preocupa d'alguna manera? Quina importància li doneu? O ho farem més simple? Us mireu al mirall abans de sortir de casa per veure com aneu?
Home, totalment.
Sí?
Sí, sí, sí. És a dir, per mi, un cas molt fàcil. Jo no puc sortir de casa sense haver-me dutxat, però només és pel cabell. Perquè quan em desperto tinc el cabell horrible i només pel cabell ja em dutxo per posar-me el bé i poder sortir al carrer. Simplement ja per això.
Jo crec que això d'arreglar el cabell també és típic de tots, perquè per mi també és un
bàsic.
Per
això que al final és un bàsic, però és que ho fas per tu, però també ho fas perquè vols que la gent et vegi i que et vegi bé, al final.
Alistair.
No, jo igual que ells, jo també intento cuidar la imatge, més que res perquè en molts aspectes de la vida, tant el professional però també en altres, la imatge que dones és també, diu, la imatge que tu tries donar comunica molt als altres sobre com vols que et vegin i quins valors o quines idees vols transmetre. Per exemple, si ets un professional que va a fer un servei i vas molt desmanegat, supermal vestit, amb forats a la roba i superdespentinat, hi haurà molta gent que es plantejarà, si no pren cura de la seva imatge, no pren cura de la seva roba ni res, prendrà cura del treball que m'ha vingut a fer. I per tant, és important transmetre certes sensacions i certs valors, i això es pot fer, doncs, com dèiem, a través de dutxar-te al matí i pentinar-te si desmantines molt, però també de portar la roba, que no cal que sigui roba de marca ni roba caríssima, però una mica de gust, combinar, i bàsicament això, mostrar que fas un esforç, que igual que fas un esforç per cuidar la imatge, transmets que fas un esforç, que estàs disposat a fer un esforç en altres aspectes de la vida.
I dediqueu molt de temps a la cura de la vostra imatge? A veure.
A veure. A veure.
Jo no gaire, la veritat.
Jo depèn. O sigui, si he d'anar a algun esdeveniment formal, sí que jo faig l'esforç aleshores de maquillar-me, vestir-me bé i tot això. En dies normals no em maquillo, per tant, ja és un esforç menys, una dedicació menys i una preocupació menys a la qual he de fer. I vestir-me sí, o sigui, per exemple, si estic dinant i he de sortir a la tarda, mentre vaig dinant vaig pensant què em posaré de roba, en part per no passar fred, sobretot en aquesta època, però també per pensar, vale, a quin lloc vaig, què s'espera de mi o de la roba que portaré o quines expectatives, i que encaixi sobretot amb el lloc on aniré i no desentoni, sobretot.
Sí? Santiago?
No, sí, a veure, això que deia l'Aina també és veritat, que al final en el dia a dia doncs és una mica més tranquil tot, però si tens un esdeveniment important o algun lloc important, doncs sempre pensa una mica on vas, amb qui vas i doncs que vols estar bé al final en aquell lloc. Però realment jo en el meu dia a dia és bastant ràpid, no li dedico gaire a la imatge, és dutxar-me, pentinar-me, una mica com es diu ara de skincare i ja està.
I tu, Alistair?
Doncs jo en tema roba ja vaig fer, hi ha èpoques en què remodelo tot l'armari, però llavors ja tinc els models preparats pels propers 12 o 24 mesos, així que amb la roba no gaire. Jo sobretot el que faig d'esforços per la imatge, per exemple anar al gimnàs o fer esport, i en aquí perquè a més també està la intersecció de la imatge però també de la salut i de sentir-se bé, i per tant és on dedico més esforços, perquè si et veus bé però més et sents bé de salut, doncs mira, doble benefici.
Mira, doncs ara us pregunto per això de veure-us a vosaltres mateixos. Us agrada la imatge que projecteu? Us agradeu vosaltres?
Jo sí, he de reconèixer, però que en l'època de l'adolescència, sobretot el canvi de l'escola a l'adolescència, sí que va haver-hi cert, o sigui, sí que em va sentar malament en certa manera, perquè és el moment que creixes, el teu cos canvia, i al principi això ho vaig gestionar fatal, tot aquest canvi. Ara ja, bueno, també són els anys on et jutges més, tens més canvis. L'adolescència, per mi, jo crec que és l'època on hi ha més prejudicis també establerts, i crec que per tothom, o si més no per la gran majoria, és una de les èpoques també de coneixença, per molts canvien a un institut nou i també canvien molts aspectes de la teva vida. Aleshores, per mi aquella època sí que va ser un moment de dir, uau, està canviant tot realment, i també estic canviant jo a nivell físic, i això sí que em va costar en el seu moment de portar-ho. Ara, bueno, hi he crescut i també crec que li atorgo menys importància de la que li atorgava en aquell moment, i això crec que va també en funció de l'edat. Quan som més joves també els dediquem a certes coses més importància, que a mesura que passen el temps doncs veus que realment potser no eren tan importants.
T'agrades?
Sí.
I tu t'agrades, Santiago?
Jo m'agrado. A veure, jo crec que tothom té els seus complexes, però en termes generals sí, m'agrado. I també volia dir el que ha dit l'Aina. Al final, quan es passa pitjor, en aquest cas, és quan ets més petit, que és com, tens com 100.000 ulls a classe que t'estan mirant. En canvi, ara tens una certa edat que, bueno, jo amb 24 anys, doncs que amb els meus amics o parlem d'altres coses, donem importància a la feina, al futur, tenim altres coses al cap que no és tant fixar-nos en la imatge que dona la resta o com és l'altra persona, quina cara té o com vesteix.
O sigui, que ha passat a un segon pla, no?
Clar, o sigui, té una importància igual, però penso que a una certa edat, doncs jo crec que també té molt a veure amb la maduresa, doncs... No sé, jo també parlo des de la meva experiència, que jo crec que jutjava més a la gent i mirava molt a la gent quan era petit, ara com que em dona més igual.
Alistair?
No, és veritat que, evidentment, a l'època de l'adolescència i de l'edat del pavo que diuen, i als instituts, és quan més ho sents, però fins i tot quan som més grans, és molt contextual això, perquè, per exemple, a mi m'agrada la meva imatge i trobo que vesteixo bastant bé, però, per exemple, una vegada vaig anar a una festa que no era una festa d'aniversari als Balcans, i era la primera vegada que anava a una festa d'aniversari als Balcans. Jo anava ben vestit, amb camisa i tot, però clar, em vaig trobar que ja els Balcans es veu que les festes d'aniversari gairebé són com aquí un casament o com un bateig, no? I tothom anava supermudat i em vaig passar tot el vespre pensant, ui, que aquí sembla totalment fora. I anava bastant ben vestit, però clar, comparat amb com anava aquella gent, hi ha alguns que ja eren veterans d'altres aniversaris i festes d'aquestes als Balcans, em van dir, sí, és que ho has de saber, que quan aquí hi ha una festa és amb corbata, amb vestit, amb tota la tasca. I ara aquesta lliçó ja la tinc ben apresa.
És més una qüestió cultural, en aquest cas, no, Alistair?
Sí, però en aquest cas és cultural, però a vegades també passa que quan vas entres en un nou cercle o, per exemple, al principi comences a treballar als 20 anys aproximadament, necessites una mica de temps per adaptar-te i modular la imatge que projectes, i fins i tot quan canvies de feina. Si canvies de feina i estàs en una empresa que és més relaxada o menys relaxada, o que et comuniques més de cara al client o t'hi comuniques menys, ho has de modular, i per tant una persona que normalment se senti còmoda amb la seva imatge, si la poses en un medi, en un ambient que no hi està acostumat, pot ser que se senti una mica fora de lloc, com un peix fora de l'aigua. A mi m'ha passat, vaja.
Penseu que la imatge que vosaltres teniu de vosaltres mateixos encaixa amb la imatge que veuen els altres de vosaltres?
Jo crec que no té res a veure, en absolut.
O sigui, tu projectes una imatge i la resta veu una altra cosa.
Jo crec que cadascú es crea les seves, bueno, expectatives o les seves perspectives en certa manera. Vull dir, el que jo projecti no té en absolut res a veure el que poden pensar les meves amigues de mi o una persona que em troba pel carrer. Vull dir, tots, al final crec que prové dels prejudicis que tenim cadascun de nosaltres, i això ve en base, pues, a la motxilla que portem carregada a la nostra esquena. Aleshores, per molt que jo em pugui esforçar, o al contrari, no esforçar-me en vestir-me o presentar-me de certa manera, al final qui em jutjarà és l'altra persona, i això només dependrà de la història que hi porti darrere. Aleshores, crec que poc hi puc fer al respecte.
Què dius, Santiago?
Jo dono una altra imatge, i ho sé perquè m'ho han dit, o sigui, ja és així, perquè m'ha passat amb molts amics que són molt amics meus i quan em coneixen, doncs, superbé, però la primera es em deien, Santi, eres muy poco accesible, no, com que jo puc mostrar com un aire de superioritat o algo, però que realment jo sempre em considero que sóc com un solet, i jo digo, però si jo no faré mal a ningú, però de primeres la imatge que puc donar és una persona, doncs, més freda, més, quan sóc totalment el contrari. O jo crec que sóc totalment el contrari, i els meus amics quan m'han conegut diuen que sóc totalment el contrari a quan em van veure per primer cop. Llavors, jo crec que també és una mica a vegades fer l'esforç de conèixer la persona, perquè hi ha molts prejudicis també abans.
Clar. Efectivament. I Alistair, en el teu cas, quadren les dues imatges o no?
Jo crec que mai no acaben de quadrar del tot, però això pot ser tant per bo com per dolent. Per exemple, tu pots pensar que tu pots estar molt orgullós d'un aspecte de tu mateix, i en canvi les altres persones pensen, home, tampoc no n'hi ha per tant. I a l'inrevés, tu pots tenir alguna inseguretat, alguna cosa de tu mateix que no t'acaba d'agradar, i en canvi els altres els sembla tot el que a mi, per exemple, m'agraden moltes coses de mi, però la meva veu no m'agrada, trobo que és molt nasal, però sóc l'única persona del món que m'ho ha dit, així que suposo que en aquest sentit està bé que la meva imatge autorreferencial no coincideixi amb el que tenen els altres. I a vegades, jo què sé, quan amb una persona vas viure una experiència que vas ficar la pota i vas fer el ridícul, i llavors la propera vegada que la tornes a veure penses, ostres, no, quina vergonya, i llavors aquesta persona fins i tot se n'ha oblidat, no? Així que el fet que les imatges que tens de tu mateix i la imatge que tenen els altres no acabin de coincidir, pot ser dolent, però en altres casos pot ser bo. Així que al final, com que tampoc no ha d'afectar massa les relacions, vull dir, al final, les relacions entre dues persones, les imatges que tenen les uns als altres són un punt de partida, però el que és més important és la imatge que tenen de la seva pròpia relació. Així que jo no em preocupo excessivament, tot i que penso que sí, que evidentment la imatge que tenim de nosaltres mateixos no coincideix al 100% amb la que tenen els altres.
I us ha passat moltes vegades que us han enganyat les primeres impressions? Quan heu conegut algú o heu intentat establir una mínima relació amb una persona?
A mi moltes.
Totalment.
Sí?
totalment, però cap a bé i cap a malament. És a dir, una persona que al principi semblava superbona, superamigable i tot, i al final després t'ha acabat fotent una que dius, ostres, no m'ho esperava. I a l'inrevés, és de dir, ostres, aquesta persona, doncs, ai, no sé si apropar-me gaire o això, però a vegades per causalitats de la vida, doncs a la universitat et toca fer un treball amb aquesta persona i dius, ostres, quina mandra. I al final, d'allà, a vegades sorgeixen les millors amistats.
De fet, a mi m'han passat sobretot aquest segon tipus. Jo, de bones a primeres, sempre tanco la gent, sóc una persona molt freda i de bones a primeres sempre dic no, relacionar-me amb la gent, no, al mínim i lo just, sobretot inclús per treballs. I també, en casos de treballs, m'han acabat sorprenent i dient, uau, és que és una persona que realment treballa molt, que s'esforça molt i que és una persona que em pot ensenyar moltes coses fins i tot, i dir, bueno, tenia jo aquest prejudici de dir, millor interactuar al mínim, i, bueno, tots ens equivoquem.
Sí, sí. I en el teu cas, Alistair?
En el meu cas, el que més m'ha marcat és el fet que hi ha gent que la imatge que em pots tenir i el comportament que tenen canvien molt segons el context. Hi ha hagut persones que he conegut per xarxes o pel que fos o per feina i m'ha semblat això que no els que ja veia, m'ha semblat molt bé, Alistair, no els que els veia, ja està. I llavors, quan les he conegut en persona, és el contrari, són venen a parlar tota l'estona i volen passar molta estona amb mi i els caig molt bé. I dic, i llavors, el que és increïble és que després, quan uns dies després torno a parlar amb ells per xarxa o per correu electrònic, tornes al mateix superfred i, per tant, de nou, és molt situacional. I per la mateixa persona et pot projectar una imatge de fredor, d'escalfor, de més o de menys, segons si la tens al davant en persona o si estàs parlant per via escrita.
Molt telegràfic. Si us pregunto sobre la imatge dels altres, què és el que valoreu?
Jo crec que no em fixo tant en la imatge dels altres. O sigui, a nivell personal sí que siguin simpàtics i tot això, però a nivell aspecte físic crec que no li dono mai masses voltes.
I tu, Santiago?
No gaire. A veure, uns mínims. Jo crec, rotllo, doncs també el que comentàvem durant tota aquesta estona, al final la roba, doncs no portar la roba bruta o forats a la roba i que estigui l'olor també o, no sé, que se't vegi mínimament arreglat. A partir d'allà dona una mica igual.
I tu, Alistair?
En el meu cas, jo conec i em porto bé amb gent de tota mena, vull dir, de molts tipus de personalitats i d'imatges diferents, però el que sí que sempre, ja des de molt petit, m'ha semblat importantíssim és l'autenticitat. És a dir, a mi m'és igual si a algú li agrada més una cosa, li agrada més una altra, si té un aspecte més així o més així, mentre sigui autèntic, mentre aquesta persona no estigui intentant semblar, intentant ser una persona que es veu que no és. I això a vegades et passa que quan has tingut un amic que l'has tingut molt temps i llavors de sobte entra en un altre cercle d'amics perquè va a la universitat o el que sigui, i llavors veus que per encaixar amb aquest grup d'amics o per encaixar la nova empresa on treballa s'està comportant com una persona que tu saps que no és. I a mi això és l'única cosa que em pot tirar bastant enrere respecte a l'aspecte d'una persona que intenti disfressar-se d'algú que no és.
Estaria molt d'acord. I ho deixarem aquí. Agraïm a l'Aina, al Santiago i l'Alistair que hagin compartit les seves experiències, les seves opinions en aquesta tertúlia de joves d'avui. Gràcies als tres, que tingueu un molt bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Bona tarda.